Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arborès.
Francesc Bailón, com estàs?
Molt bé.
Són 11:15 de la nit, dius, tot i que en realitat el dia sigui continu, no s'acaba mai. Tenim el sol de mitjanit i en un breu espai de temps l'aureola de llum s'amaga i en el temps d'un sospir reapareix. La seva ombra il·luminada rebota sobre la tundra. On eres?
Doncs al costat de les muntanyes Urals Polars, a la banda europea, a prop del mar de Kara, en ple ja estiu siberià.
Això què era? Yamalo-Nenets? O Nenetsia?
No, ja era un altre territori, que és el territori Komi, on viuen també els nenets.
Que és una regió autònoma, un okrug, que en
sí, diuen. Sí, és un okrug, sí, sí, sí.
Un okrug, això està allà on Déu va perdre les espardenyes, no?
Sí, la veritat és que per arribar allà és una aventura.
Francesc Bailón, antropòleg especialista en l'Àrtic.
I a més amb la incertesa que no saps si els trobaràs, no? Perquè a la primavera saps que estan relativament a prop de la ciutat de Salehard, o de Harp, perquè ells tenen un festival que és el més important per ells de tot l'any, que és el Festival del Dia del Pastor. Llavors, clar, a finals de març sempre estan a prop de la ciutat, amb la qual és bastant fàcil, entre cometes, d'arribar amb ells, no? Però a l'estiu no, perquè no hi ha cap festival, llavors és allò de campi qui pugui per tota la tundra i, clar...
Festival del Dia del Pastor, això...
Bueno, el Festival Dia del Pastor, clar, per ells és important perquè és l'únic moment de tot l'any on es poden veure tots. Es celebra el darrer dissabte de març a la ciutat de Salehard i el primer dissabte d'abril a la ciutat d'Axarca. Llavors, és un moment on totes les comunitats nenets es reuneixen allà, també amb altres ètnies com els Komi, els Hanti, els Mansi, i ara ens fan com Jocs Olímpics. Fan curses de trineu de rens, salt d'obstacles, lluita lliure, llançament d'allars...
Però això fan els pastors, no fan els rens.
No, els rens no, els rens només corren. I aquí poden participar no només adults, sinó nens i dones. I a més és curiós perquè és el moment en què, si per exemple vols buscar un futur marit o una futura dona,
és aquell,
és l'ocasió, és l'ocasió. Amb l'afegit que millor que no t'equivoquis. Perquè tu imagina't que esculls a l'home o la dona que t'equivoques i has de passar un any amb ella a la tundra o amb ella.
Clar, fins al pròxim festival que el pots canviar.
Exacte. Bueno, canviar o dir adéu.
Bé, estaves envoltat d'una terra infinita, davant per davant, com tu dius, dels Urals Polars. Estaves passant uns dies amb una família nenet, la família de Tanya i Yasha.
Yasha, sí. Amb 7 fills.
Amb 7 fills.
Amb 7 fills.
I ni un arbre.
El poc que pots arribar a trobar és el làrix, però poca cosa més. De fet, per exemple, el tema de l'estufa que tenien funcionant era més petiteta que, per exemple, la que s'utilitza a la primavera, i el que anaven utilitzant era, doncs, branquillam que havia per allà, vull dir, és que no hi havia res més, no? I bé, l'estufa, potser la tenien encesa una o dues hores al dia, màxim.
Clar, clar.
Bàsicament per cuinar, res per escalfar-se.
I quan camines deu ser esponjós el terra, m'imagino, no?
Sí,
per aquesta capa de líquens i...
Sí, la tundra és el que té, i a més és una època que, per una part, tens gel, tens neu, tens aigua, i clar, per exemple, jo vaig haver de comprar-me unes botes, tipus botes d'aigua, que t'arriben fins al genoll, amb un mitjó, una mera folre polar, per al fred, no? Perquè, clar, si portaves unes botes polars, no era suficient, no? Sobretot perquè hi havia molta aigua i tot això. Llavors, clar, hi havia que buscar unes botes adequades perquè era el moment del canvi, no? Diguéssim...
Del desglàs.
Sí, sí.
El viatge arrenca a la ciutat de Salehard.
Sí.
Centre administratiu del districte autònom de Yamalo-Nenets, a la Federació Russa. Això estem parlant d'una població que està ja en plena Sibèria.
Sí.
I havies d'arribar, efectivament, fins a casa de Tanya i Asha. Per tant, ja deu haver de creuar el riu Ob.
Sí, el riu Ob és el setè riu més gran del món i jo, fins a aquell moment, sempre l'havia vist congelat, perquè aquest riu es comença a congelar a l'octubre i el desglaç d'aquest riu és cap a finals de maig, no? Aquest riu l'has de creuar amb un ferri, trigues uns 30 minuts...
Com el creuaves quan estava glaçat?
Amb cotxe. De fet, quan està glaçat el riu, hi ha com una mena de vigilants, no?, que sempre van controlant que
el gruix
sigui òptim perquè puguin passar, però no només passen cotxes, sinó que també passen camions, eh?
Vull dir que... És a dir, que es fa una carretera per sobre el gel, marca, suposo.
Sí, i per evitar problemes, perquè hi ha... A mi, per exemple, quan a vegades em fa gràcia quan el Tomàs Molina, no?, ens explica, no, és que ve el vent siberià i tot això... I dic, no, això, el que ve aquí és l'estiuet del vent siberià, perquè quan allà bufa el vent de veritat i pot arribar als 200 km per hora, és horrorós. Llavors, què passa? Que el riu Ob no té protecció al voltant. Llavors, quan allà bufa el vent, bufa de veritat. Per evitar accidents, perquè allà es produeixen molts accidents, el que hi ha és una autopista, diguéssim, de gel
d'anada
i una altra de tornada. I estan separades. Perquè si comença a bufar el vent i aixeca la neu, no veus el cap bé davant.
Clar, perds tota la visibilitat.
Sí, 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 sí.
I estem parlant d'un riu que és ample, no estem parlant d'un rierol.
Sí, sí, en aquest marge aproximadament estem parlant d'uns 10 quilòmetres d'amplada.
I deuen haver-hi molts cotxes al fons d'aquest riu, no? Perquè algun dia la deuen espifiar a l'hora de valorar el gruix del gel i algú s'hi deu quedar enganxat.
Jo fa uns anys vaig patir un petit accident i és que va començar a bufar el vent, no es veia res del que tenia mal davant, i de sobte hi havia un camió parat, vam frenar i vam anar a parar a un dels cantons d'aquesta autopista de gel, però és que bona part del cotxe va quedar ensorrat dins de la neu, no? I sí, hi ha alguns que sobretot a l'hivern doncs poden arribar a sortir-se del que és l'autopista i bueno, no sé on van a parar, però...
Quines condicions, eh? Sí. La vida en zones siberianes duríssimes. Tu dius per això que aquest cop el vas creuar en ferri?
Sí, el vam creuar en ferri i llavors arribes a un poble que sempre que el pronuncio allà als nens els hi fa molta gràcia perquè no hi ha manera de clavar-ho, que és algo així com la Manyengi, que vol dir el poble dels set làrics, aquests set arbres, i des d'aquest poble agafes un tren. Un tren que realment no és un tren com el que nosaltres ens podem imaginar.
Ah, no?
No, a veure, a mi em recordava més el tren de la Lista de Schindler que la del Doctor Zhivago.
O sigui, com els que feien servir per deportar els jueus...
Sí, sí, a més, a dins del que són les vagonetes, tu entraves i era tot ple de
palla?
De literes,
vale?
però tot...
Com el bestiar.
Sí, però tothom ficat allà.
Hi havia un amuntegament de
gent brutal, o sigui, no? Brutal.
O sigui, que quan s'omplia devia haver-hi una humanitat, no?
Sí, la veritat és que...
No m'hi he encarregat.
Si era al principi encara, perquè ja començava el tren, però si anaves a meitat de recorregut malament...
I allà fuma la gent o...
No,
o ja està prohibit, també?
No, està prohibit l'alcohol i el fumar. Però, bueno, com feia moltes aturades al tren, doncs a cada aturada la gent baixava a fumar, a beure, i després tornava al tren.
I llavors les revisores són les que s'encarreguen de posar ordre?
Sí, i a més són les revisores aquestes que fa por.
Tu, Francesc, què fa?
Sí, exacte, que van amb aquella faldilleta fins al genoll, però que estan allò corpulentes, diguéssim.
Vol dir que millor que et portis bé, no?
Sí, a més la cara no és precisament d'amistat, no. Com et miren, van més amb uniforme, i realment és que quan veus aquell tren i veus la gent, perquè gairebé tot el revisor són dones, no? Doncs penses, ostres, és que la Unió Soviètica, en alguns punts, encara no ha desaparegut. Encara existeix allà, no?
I realment... Veus amb el caràcter de la gent, no?
Sí, per el caràcter, per tot molt grisós, vull dir, la sensació que tenies en aquell tren era, doncs, no d'estar a la Rússia moderna actual, sinó
d'estar a la Unió Soviètica.
A la Unió Soviètica, sí.
I què feies tres dies amb aquest tren allà, embotit, amb una gernació, amb una zona de lliteres, sense poder-te moure?
Bé, el recorregut en total eren 10 hores.
Ah, 10 hores.
10 hores, sí. 3 dies és el que es triga fins a arribar a Moscú.
Ah, entenc.
Arribar a Moscú, des de la Banyengi fins a Moscú. Però el que és el recorregut que vaig haver de fer eren 10 hores, i la veritat és que, gràcies al paisatge, doncs l'anada va estar bé, no? La tornada va ser més dura, perquè van ser també 10 hores més, i ja coneixies una mica el paisatge, no?
Clar, és un tren que glaçava la sang i no pel fred.
Sí, precisament. Aquestes 10 hores tenien un cert encant. Primer feia 23 aturades, el que és el tren.
23 aturades
feia el tren, aturades que anaven des d'una hora a un minut. I a més, en els jocs aquests, per exemple...
Clar, era bo saber-ho, perquè si és depèn de si és d'una hora o d'un minut, ja saps que pots fumar un cigarret i prou, sí, o si sí, tens sí. temps per anar a buscar l'esmorzar.
No, a més, tens allà el timetable, no? És a dir, els horaris d'aturada i sortida i tot això, no? Llavors, aquestes 23 parades, comences a la zona asiàtica i acabes a la zona europea. Això és una de les coses que té encant, és a dir, que creues d'un continent a un altre el tren. Però és que, a més, travessar les muntanyes Urals polars és una de les experiències més increïbles que un pugui veure. No només veure, sinó també viure. Perquè, clar, estàs enmig de Sibèria, amb uns paisatges brutals, però vas veient, també, a mesura que vas avançant, pobles que han estat abandonats, llocs on s'havia treballat el que és el carbó, etc. No? Llocs que saps que feia 30 anys allà en aquell punt havien viscut 50.000, 60.000, 100.000 persones i ara no hi viu ningú. I realment et dones compte, una, el que és la natura pura i dura de Sibèria, però per una altra part et dones compte també del que va poder ser tot el que és l'era soviètica de l'època, per exemple, de Stalin, no? I és com una mena de recorregut entre continents, però un viatge en el temps, no?
Sí, perquè quan baixes del tren eres un xic més jove, perquè havies guanyat un parell d'hores.
Sí, clar, perquè en el moment en què hi ha una estació que es diu Poliarny Ural, que és la darrera estació del continent asiàtic en el trajecte amb tren, i passes aquesta estació, llavors el que fas és guanyar aquestes dues hores, que hi ha diferència, entres a Europa i la primera parada és Korota. Llavors, a partir d'aquí ja estàs en territori europeu, en dues hores que t'has fet més jove.
I a banda de les dues hores, algun altre canvi que haguessis pogut percebre?
Sí, aquí ja comences, diguéssim, a sortir de les muntanyes, Urals polars, ja estàs a la Tragantó...
Són llavors... molt pelades, per això, les Urals polars, no?
Sí, sí, el que passa que, bé, en aquella època d'esglàs, i encara es podia veure neu a les muntanyes, i realment era espectacular. Els rius no estaven ja congelats, però aquell canvi, no, de gel, aparició de la tundra, realment era espectacular. El que passa que jo ja vaig entrar, diguéssim, al continent europeu amb una miqueta de mal rotllo, no? Perquè prèviament havíem fet una parada en un poble que es diu Harp, que en la llengua dels nenets significa aurora boreal. Jo en aquest poble ja havia estat a vegades i cada vegada que hi passo també sempre al cap que allà hi ha un de les presons de màxima seguretat de Rússia. És una presó on estan els terroristes i els assassins en sèrie, que diuen, no? I allà hi ha un home que es diu Alexander Pishushkin, que és un home que se coneix com el maniac del tauler d'escacs. És un home que va decidir matar tantes persones com peces tenia al joc d'escacs, és a dir, 32 en total. Quin és el problema? Que es va passar. És a dir, va matar més de 32 persones reconegudes, és a dir, que se li acusés per haver matat aquesta gent, van ser 49 víctimes, però ell afirma haver matat fins a 60 persones. Clar, passes amb el tren,
una joia.
Al costat està la presó, i la veritat és que penses, si penses en tot això, el que ha fet aquest home, i és que t'esgarrifes. I a més, hi ha una cosa que vaig llegir d'ell, que realment em va sorprendre, que diu: l'amor és més forta que l'amor. Tot i que l'amor és considerat el sentiment més fort, el més fort és la mort. Vull dir, algo al·lucinant, no? I ja passes amb mal rotllo. I això és entre el tren que vas...
I llavors arribes a Vorkuta, que tampoc
sí,
no és...
Sí, arribes a Vorkuta, que ja no saps ni on estàs, ja.
Dius que és una ciutat una mica així com depressiva, no?
Aquestes... Sí, Vorkuta és realment... Perquè jo sabia que la Unió Soviètica ja havia desaparegut en els anys 90 i tot això, però és que la sensació que tens és que és una ciutat soviètica 100%.
Perquè és opressiva.
Sí, a més tenen monuments, Lenins, Stalins, tot, no? Vull dir, a més és fosca, grisa... A més, havia estat en el seu moment el centre administratiu del Gulag, d'un gulag que hi ha, d'aquests campaments de treball forçat que tenien els soviètics, i a més, és una ciutat que havia tingut fins a 200.000 habitants, que ara en aquests moments tenia uns 60.000 i estava en plena decadència perquè el que era la indústria del carbó havia ja pràcticament desaparegut, entre altres coses perquè ja no era sostenible a nivell econòmic, no? I llavors, velles muntanyes de carbó, cotxes que podien ser dels anys 60... Realment...
Estructures rovellades, m'imagino.
Sí, sí,
no?
Realment tenies la sensació que allò era el més proper, de tot el voltant, el més proper a l'època soviètica que podies veure i viure, no? Realment, Vorkuta va ser una experiència d'aquelles, a dir, com havia de ser en els anys 50 aquesta zona, doncs allà ho tenies.
Clar, t'imagines per què es considerava un càstig que t'enviessin a un gulag?
Sí, sí, realment era molt depressiu allò, i després, per exemple, em va fer molta gràcia perquè un dels pocs hotels que hi ha allà, doncs vaig anar a aquell hotel i em diuen, què vols, habitació amb finestra o sense finestra? I dic, quina és la diferència? Diu, sense finestra són 10 euros, rublos traduït en euros, al canvi, i amb finestra són 20, és a dir, el doble. Diu, bueno, anem a veure la de 10, què tal? I la del 10 era com una mena de cabina tancada, una habitació petita, que feia molta calor i, a més, superclaustrofòbica.
Vull dir, una sala de tortura.
Sí, sí, sí. I això que jo no tinc claustrofòbia, no? Però era allò que, hòstia, tenies la sensació de dir, hòstia, jo
estic
molt tancat. I ens diu, bueno, doncs em quedo la de finestra, pago el doble, pago 20 euros. Bueno, ja he pagat els 20 euros.
Devia ser un paisatge meravellós, no?
Sí, sí, fantàstic. Entre altres coses, perquè arribo a l'habitació, obro la cortineta de la finestra i en trobo un mur davant. Tenia un edifici davant a mig metro, és a dir, allò de amb finestra o sense finestra, podia haver escollit perfectament sense finestra perquè era la mateixa sensació, tenir un mur davant a mig metro d'aquests grisos i no veure res, vull dir, és que de fet estava a les fosques dintre l'habitació, encara que era de dia, no?
No m'estranya que la gent de Vorkuta fes mala cara.
Sí, la veritat és que...
I això, si t'imagines en ple hivern a 60 sota zero, ho vés a saber tu, no?
Encara ho hauria ser molt més terrible.
És a dir, que no t'hi devies entretenir gaire, a Vorkuta.
No, a Vorkuta va ser per passar la nit, per el dia següent marxar per continuar el camí cap a la tundra.
Però escolta, que no hi havia taxis normals, que vas haver d'agafar un cotxe, un vehicle amfibi?
A veure, per anar a la tundra, no. Per anar a la tundra, no, perquè malament. Qualsevol cotxe que no estigui preparat, en el moment que es fica a la tundra, quan ja recorre un o dos metres, ja es queda ja clavat.
Són cotxes del tipus Sherp, que n'hi diuen.
Sí.
Que són uns cotxes amb uns pneumàtics
enormes,
a l'alçada d'una persona.
Sí,
es
veu, sí, sí.
Més pneumàtic que vehicle, de fet.
Sí, sí, són com tanquetes, no? Anava amb dos russos, el Nikolai i el Sergei, i primer havíem d'anar per una carretera que havia construït Gazprom, la companyia russa d'explotació d'hidrocarburs a la zona, una carretera que era sense asfaltar, però que havies de demanar permís per anar per aquesta carretera.
No tothom hi pot circular.
No, no. Llavors, nosaltres portàvem un permís d'entrada en el territori, inclús tenen allà la policia, ho tenen ballat perquè no puguis entrar...
Un pas fronterer, vaja.
Sí, 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 el més semblant un pas fronterer. Llavors vam recórrer uns 75 quilòmetres cap al nord. I de cop i volta el Sergei diu, ara ja hem de ficar-nos cap a la tundra.
Hem de sortir de la pista.
Sí, sí, de la pista aquesta forestal.
I què portàveu, unes coordenades per saber cap on anàveu? O...
No.
O el Sergei i el Nikolai s'orientaven?
A veure, aquesta gent, el Sergei i el Nikolai, és gent que la seva feina és tot el dia anar amb el vehicle aquest amfibi, no? Llavors, doncs saben, per exemple, on poden estar els campaments nenets, etc. Nosaltres teníem una referència d'on podia estar la família amb la qual volíem conviure.
De la Tanya i el Jaixa.
Tanya i el Jaixa, però era només una referència. Llavors, abans d'endinsar-nos a la tundra, què va fer el Nikolai i el Sergei? Pues el que van fer va ser desinflar una miqueta les rodes,
els pneumàtics,
perquè fins a aquell moment estaven preparats per anar per la carretera i preparar-los per anar a la tundra. I llavors ens fiquem a la tundra.
Tu no sabies on et ficaves.
No, per res. I la veritat és que, clar, no hi ha carretera, no hi ha res.
És camp a través.
Camp a través, i a veure què és el que et trobes. I em feia molta gràcia perquè, malgrat jo gairebé no sé res de rus, semblava que cada dos per tres el Sergei anava despotricant, no? Que ens trobàvem un riu que havia que creuar-lo, que ens trobàvem una baixada que havia que baixar. Bueno, era horrorós,
home,
no?
Home, tu dius, la tundra era una trampa mortal.
Sí.
Un territori infinit, cobert per gel, per neu, per aigua, que no sabies mai això que expliques, no?
Sí,
et trobaries en els pròxims metres?
Sí, per exemple, l'única referència que tu tenies eren les muntanyes Urals Polars, que tu les veies. I l'única cosa que sabíem és que el campament nenet havia d'estar a la nostra dreta mentre les muntanyes Urals Polars estaven a la nostra esquerra. És a dir, era l'única referència, diguéssim, real que teníem. Va haver-hi moments, quan es va ficar el Sharp, en alguns rius, diu, no passa per aquí, no passa per aquí. I sí, sí, va passar i cap problema. Però, de sobte...
A dins del vehicle, silenci absolut, suposo.
Sí, sí. Bueno, l'únic que se sentia era el despotricar del Sergei. I de sobte, volia ficar-se cap a un riu, però hi havia molta neu, i dic, mare meva, jo crec que per aquí no es ficarà.
Sergei, i sí, sí. Sergei.
Es va ficar i es van quedar clavats. Es va quedar clavat al camió i llavors van sortir per ajudar
a desencallar.
És a dir, una manera era treure una corda o en un d'aquests
cable
d'aquests d'acer i fer una mena de palanca perquè pogués sortir.
A vegades aquests vehicles porten un motoret
sí,
per autorremolcar-se.
Sí,
no?
Sí, exacte.
Es tires el cable, el lligues en algun lloc i llavors
això és el que vam fer.
Ell mateix s'autorrossega.
Això és el que vam fer. Jo era l'encarregat d'apretar el botonet.
Menys mal que van nomenar encarregat de portar el cable.
Sí, sí, no? El problema és que per ajudar a treure el cable, o sigui, jo vaig sortir fora, vaig anar a ajudar i just faig dos passes, això que els russos, el Nicolai i el Sergei, feien dos vegades al meu tamany.
Ja m'imagino, el tamany
doncs,
no sé.
Surto, faig dos passes i m'enfonso fins al coll.
Fins al coll?
Fins al coll. Fins
o sigui,
al coll,
que et van tenir doble feina, rescatar el xerp i rescatar-te
tu. I rescatar-me a mi. I a més,
oh, com et van treure?
Doncs em van estirar, literalment, o sigui, jo de cap en fora, però què va passar? Que les botes es van quedar a sota la neu. I ara vam tenir que treure les botes com vam poder, perquè em van treure amb els mitjons i sense les botes. Van quedar clavades dins de la neu.
És que això de la tundra, Francesc, això sí. De la tundra
és que va ser
parany, és un parany mortal, com tu dius. I clar, i plenes de neu, evidentment.
Sí,
motes,
sí,
no?
Sí, clar.
Que vas continuar el viatge mullat de mala manera.
Sí, llavors, clar, el problema és que no podia posar-me aquelles botes, perquè si no els peus se'n congelarien. Llavors jo portava una mena de bueno, les xiruques aquestes, sí. Però clar, m'arribem fins al turmell. Ah, eh? Llavors, sortim d'aquí...
Vau aconseguir desencallar el
cap? Sí, vam aconseguir al cap de més o menys 3/4 d'hora, una hora, i vam continuar camí. No trobàvem a ningú, no es veia res de ninets, res de presència humana. Només es veia de quan...
Líquens
i líquens i rius i neu i gel. I l'únic que de quan en quan veies que potser havien estat per allà els nenets és que havien deixat les restes d'haver fet un foc allà.
Un foc a terra.
Un foc a terra i ja està, no? Total, que continuem i arribem a un riu i dic jo, no serà capaç de creuar aquest riu.
Sergei,
perquè,
que per
a veure,
passem.
No era com a l'Ob, no era com el riu Ob, però allò no semblava un riu, semblava un petit mar. I sí, i agafa, es fica al vehicle... es fica a dins del riu i es queda clavat, comença a desputricar l'obèstia...
Però al mig del riu?
Al mig del riu. Total, que què és el que passa? Doncs que el cotxe ha quedat clavat dins del riu i comença a entrar aigua dins del cotxe. Comença a entrar el Sergei i el Nicolai desputricant, surten fora, portaven un equip d'aquests de...
Amfibi.
Sí, sí, amfibi. Tipo aquests que van fer submarinisme, però versió russa, tots anaven coberts,
de neoprè,
sí,
tu ja havies
sí.
d'haver sospitat el veure'ls amb neoprè dins del vehicle.
Va ser... Total, que van sortir i van fer el mateix del cable d'acer, no? Però clar, jo estava a dins i jo veia com l'aigua anava puxant.
A dins del vehicle.
Vaig posar els peus a sobre del seient, per clar, l'aigua anava entrant.
No podies tornar a negar el segon parell de cotes.
No, a més a més és que aquesta vegada tenia que sortir amb les ulleres i els patos, eh? Les aletes per intentar fer alguna cosa. I res, l'aigua va arribar fins a la finestra i dic, ja està, aquí, Francesc, d'aquí no sortim.
Fins a la finestra.
Fins a la finestra. La finestra del conductor, l'aigua ja arribava per allà.
Ah, perquè el vehicle estava inclinat.
Estava inclinat.
Com clavat.
Sí, clavat.
Pel morro.
Sí. Res, al cap d'una hora i mitja aconseguir sortir i...
Això ho tenen els vehicles russos, per això, eh? Que són capaços de sortir de qualsevol lloc.
Sí, no,
són
després
molt rudimentaris,
ells...
són molt mecànics i, bé, hi ha maneres de treure'ls, no?
Sí, després ells, perquè jo portava un intèrpret rus, l'Anton, ell va comentar que això per ells era el pa de cada dia.
Vull dir,
sí. Això normalment sempre troben... Però, clar, quan tu estàs visquent això per primera vegada, dius, neu-n'hi-do. Total, que vam continuar el recorregut i, bueno, ja no sé quina pot passar més. Després de tot el que hem passat, quina pot passar més, no? Bueno, la que va passar és que no trobàvem els nenets, on estan...
Mirant amb els binocles, a veure si us veiem.
Sí, sí, i al final vam trobar una tenda que estava allà completament aïllada i hi havia un nenet, que es deia Vasili. I allò com lo típic, no? Saps on està la família? Sí, mira, al fons amb esquerra, doncs pues, has de tirar cap a baix i després
no,
a l'esquerra
no
i passar.
El GPS i el Google Maps, això no ha arribat.
No. O sea, simplement ens va indicar amb les mans el que havíem de fer i diu, bueno, pues, almenys és la primera pista després de 8 hores per la tundra d'on podríem trobar realment aquesta família. I sí, després de 10 hores...
O sigui,
per la tundra,
dues hores més,
45 quilòmetres, per arribar al campament i en 10 hores, és a dir, la mitja és horrorosa. Al final vam arribar al campament, un campament que només era un mia, un xum, una tenda, aquestes que tenen fetes de...
Com els tipis, els nadius nord-americans.
El que passa que com era estiu, doncs el que tenien era com uns plàstic posat per fora perquè no s'espatllessin les pells, per protegir-se sobretot de la pluja, però al mig del no-res. Al mig del no-res. I no hi havia cap campament, res al voltant, no? I bueno, vam arribar allà, eren gairebé les 8 de la nit, que era de dia, perquè ja com teníem sol de mitjana, doncs mai el sol es posava, i el Nicolai i el Sergei ens diuen, bueno, ara nosaltres continuem, que hem de tornar de nou a la carretera, és a dir, tenien unes 10 hores més de tornada fins a la carretera, i ells continuaven en camí fins al Mar de Cara, que encara els hi quedava ben bé 500 quilòmetres per arribar-hi.
És a dir, que devies arribar-hi uns quants mesos després, no?
Bueno, gairebé va poder passar això, perquè dic, bueno, ja està, ara ja estem, ja hem arribat, ja estem amb la família, podem estar contents, fantàstic. I llavors, a l'Anton, a l'intèrpret que portàvem, li dic, bueno, truquem, amb el via satèl·lit, truquem al campament base que teníem a Salehard per dir que hem arribat a Estalvis. Total, que anem a mirar el telèfon via satèl·lit i no funcionava. És a dir, que jo ens suposava estar aïllats, incomunicats enmig de la tundra.
Doncs pues mira, et deixo aquí, al campament Nenet, aïllat i incomunicat, i et recupero d'aquí un temps, si et sembla.
Molt bé, fet.
Francesc, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai i ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Què? Anem una estona a Birmània? Vaig proposar al meu amic que havia vingut a la zona a visitar-me. Fem un tom i tornem, que després hem d'anar a Chiang Rai. Poc després, el Miquel i jo travessàvem el pont sobre el riu Ruak, majoritàriament envoltats de tailandesos i birmans que canviaven de país una estoneta, com nosaltres, però en el seu cas no pas per curiositat turística, sinó per comprar i vendre productes. Deixàvem enrere Mesai, la ciutat més septentrional de Tailàndia, final de la històrica ruta 1, a 860 quilòmetres de Bangkok. A banda i banda del pont, sobre unes aigües modestes, construccions corcades per la humitat. El conjunt del pas fronterer oferia un aire singular, casolà i allunyat del món, però tot un esclat de vida. Tais i birmans passaven amb un senzill document, sense necessitat de passaport. Els estrangers, però, estàvem obligats a visitar un despatxet, a fer-nos una foto, pagar 500 bahts i deixar en custòdia el passaport, que recolliríem a la tornada. El passi que ens era concedit només ens permetia quedar-nos de Tachilek, la ciutat fronterera birmana. Per endinsar-se en el país calia un visat ortodox o bé anar acompanyat d'un guia oficial. Tot sortint del post s'hi desplegava el gran mercat, objectiu de nombrosos tailandesos tot just arribats de l'altra banda. Licors, tabac, ulleres de sol, roba, rellotges i fàrmacs com Viagra i Cialis, que més d'un venedor va acostar-se a oferir-nos personalment en veure la nostra edat. Déu me'n guard de fotre'm això, vaig pensar. Vés a saber el que conté. A la plaça immediata al mercat se'ns ofereixen uns tuk-tuks i amb un d'ells negocio una ruta per fer la pagoda Xetagon després del mercat i finalment tornar al post fronterer. Un cop en marxa, el tuk-tukaire ens pregunta si volíem ladies. Que no, que no. Segur? Que no. De veritat? Som molt joves i maques. Que no, que vagis a la pagoda. Tot i això, minuts després, l'home s'atura al davant d'una casa ordinària en un carreró ordinari. A la porta, un parell de noies joveníssimes, potser més del compte, ens fan signes que ens acostem. Enfàticament, insistim al tuc-tucaire que ens porti a la pagoda, collons. Caram, quina marxa, aquí a Xilec, observa el Miquel impressionat, i això que són les 12 del migdia. Poc després, mentre caminàvem lentament al voltant de l'enorme estupa daurat de la pagoda, que constitueix l'element turístic més famós de la vila, aclareixo al meu amic que Touchy Lake ha estat tradicionalment un punt calent en la qüestió de les drogues. Un pont entre la nebulosa Myanmar i el món. I encara ho és, perquè Birmània no acaba de fer net en això. Laboratoris de processament d'heroïna, abastiment de camells transfronterers, etc. I tot acompanyant les drogues, jocs d'atzar, tràfic d'espècies en perill d'extinció, prostitució... Vist així, no era tan estrany l'episodi del tuc-tucaire insistent. De tornada, en el tram entre els dos posts fronterers, allò que se'n diu terra de ningú, entro en una botiga de vins i licors que allà s'ofereix. Algú me la va recomanar perquè hi tenen vi a bon preu, cosa que em podia interessar, atès que a Tailàndia el vi és un producte que, per una qüestió d'impostos, es despratxa a preus astronòmics. Miro una mica i descobreixo algunes marques conegudes, com ara Frontera, una marca xilena que solia consumir quan vivia a Laos. De sobte, em criden l'atenció unes ampolles molt reconeixibles. Fundador. Ostres, em quedo ben parat. Estic acostumat a descobrir marques nostres a la regió, però aquesta em sorprèn particularment, no sé, perquè em sembla una cosa rància, sorgida d'un món caducat. És cosa personal, és clar. Estoy como nunca, canturrejo. El conyac que mejor sabe, Fundador. Estoy como nunca, porque seco y suave, Fundador. Fundador. Hi ha coses que no s'obliden mai, com ara aquesta tonada. Tenia molta implantació als anys de la meva joventut, com el Soberano i el 103. Ara ja no ho sé. Fa mig segle que n'he perdut la pista. Aquí el tenim, en tot cas, en terra de ningú i a tocar dels laboratoris d'heroïna, coses de la globalització. Absort per la troballa, m'oblido dels vins i considero si me l'enduc per fer-me algun carajillo a casa, una mena d'homenatge a mi mateix, a la pròpia joventut.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
5 anys sense mitjons. Quan el 31 d'agost del 2004, la Laura i en Joan Antoni van decidir llevar l'àncora del seu veler, no sabien on els durien els vents ni tampoc quant de temps serien lluny de casa. No es tractava d'un viatge, sinó d'un projecte de vida. Volien justificar, viatjant, el fet d'estar vius en aquest món.
Home, la imatge idíl·lica del veler...
No, no ho és.
Per exemple, dieu... És trist fer una entrada tan deslluïda, però no hi ha cap més remei. Ens sentim com si ens haguessin robat aquest moment en el que hem somiat durant 5 anys, el moment en el que tornaríem al nostre mar. Durant 2 hores ens arrosseguem pel canal d'aproximació a Port Said, esquivant les fosques, mercants, boies i pilots, fins que arribem a mar obert, on finalment podem parar motor, aixecar veles i navegar amb una brisa gentil i una mar força plana. Malgrat l'hora, la Mediterrània ens dona la benvinguda. Arribàveu a la Mediterrània,
Mediterrània
després de gairebé 5 anys de navegació.
Sí.
I per què dieu que no va ser tal com us esperàveu?
Bueno, quan vam sortir del canal de Suez, ha posseït.
Laura Alameda, navegant.
El nostre pilot ens va dir que podíem fondejar en un espai que estava permès i tal com ens va dir ho vam fer, però portàvem 3 o 4 minuts que havíem ancorat, va vindre una lanxa militar i ens va dir que no, que havien de sortir d'allà, que fora. I bueno, clar, vam pujar a àncora i començar a fer el canal de sortida quan altres volien, doncs això, fer l'entrada a la Mediterrània de dia, tranquil·lament.
No podem oblidar que vam arribar, jo no recordo l'hora, però devien ser les 10 o les 11 de la nit, de nit tancada.
Joan Antoni Afonso, navegant.
Llavors, esclar, estàvem cansats, clar, la idea era descansar, dormir, llavors l'endemà fer una entrada solemne a la Mediterrània, i quan el que volíem era sopar i dormir i descansar, doncs no van tenir més remei que continuar, esclar, has de continuar.
Que estàvem totalment acostumats a les vicissituds, el que passa que per nosaltres aquest era el moment de 5 anys. El nostre moment, molt important per tot el que hem escrit i hem dit, no? La importància d'un somni, del significat d'una cançó, de tot el que comportava, de lo que un sentia, de lo que havíem lluitat, de lo que havíem plorat, de lo que havíem rigut, de lo que havíem deixat al darrere. Era moltíssim. Inclús ara m'emociono, imagina't.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que la piel te lo besa.
Dius, de seguida vaig reconèixer, però, el color i la textura d'aquelles petites onades enjogassades a sobre d'altres més grans i profundes, que és el Mediterrani.
Sí, el Mediterrani. Sí.
Ja vull dir que és un mar que es coneix, encara que no el vegis, tot i entrar-hi de nit, com deies, Joan Antoni, ja sabies que estaves allà.
Bueno, perquè cada mar, cada oceà té la seva textura, té la seva particularitat, i la Mediterrània té aquesta. De la mateixa manera que el Mar Roig, d'on veníem, era molt més, la onada era molt més curta, molt més agressiva, en canvi la nostra és diferent, no? Depèn, quan la Mediterrània
està tranquil·la.
Quan no està tranquil·la és diferent. Però sí, el moviment del barco era ja diferent a el que havíem viscut fins ara. I és curiós.
S'havia complert el vostre somni. No tothom pot complir el seu somni.
No, per això.
No. Sí, bueno, era una cosa. I jo, de fet, amb un intent anterior no havia aconseguit arribar a la Mediterrània, no? I aquest cop hi havia arribat pels nostres mitjans.
Què, vas acabar amb avió, doncs, el viatge?
Vaig acabar amb avió, sí. L'últim tram va ser amb avió i... Bueno, bé, va ser.
I vau brindar amb xampany Nova Caledònia.
De Nova Caledònia, portàvem l'ampolla. No en caben, xampany, sí. La vam comprar i, que feia 6 mesos o 8 que estava
que la portàvem a les sentines.
Sí. Molt embolicada per no trencar-la.
Imagineu-vos, no? O sigui, en lloc d'entrar de dia amb el sol pujant per l'horitzó i amb guirnaldes i confeti i tal, doncs hi hem d'entrar a les 11 de la nit esquivant llums marcants. Però bé, això es va solucionar.
L'endemà va sonar salat.
Vam fer una nova presentació.
Portaves el caset guardat per aquest moment?
O? Sí.
Perdoneu.
Nosaltres érem moderns.
Però és això, que a pesar d'aquest punt amarga que portàvem, al moment que va començar a sonar Serrat, tot va desaparèixer, era...
El mal humor, les penes...
Va sortir tot i ja està. Ningú ens va robar aquest moment, en definitiva.
Però tot viatge, de fet, la vida sempre mirant endavant.
Sí.
O sigui, el que no pots fer és estar-te amargant pel que ja ha passat.
Tu dius... Tancar un cicle més de la meva vida, cada dia més a prop de tots vosaltres i tan lluny d'altres, de tota la gent que havíeu conegut.
L'altre dia n'estàvem parlant i ens hem trobat amb tanta gent, amb gent amb la que hi ha hagut amistat, i clar, al cap de tots aquests anys tenim contacte amb poquíssims, no? Molt pocs, no? I sap greu, no? És com una...
Sí, però de tant en tant hi ha com un petit degoteig que van tornar a tindre contacte. Recordo ara fa poquet amb una noia brasileira que vam conèixer, que també anava amb un altre vaixell, és activista ara mediambiental i està per tot el món presentant el seu llibre. Tornes a entrar en contacte, no? L'altre dia, mirant les notícies, el vaixell que venia a la Greta, doncs el Vagabund, nosaltres vam coincidir amb aquest vaixell, no?
Amb el Vagabund.
Amb el Vagabund, sí. I llavors, bueno, són aquests...
En el Pacífic estàvem a la mateixa roda de ràdio i...
D'una manera o una altra hi ha aquest petit degoteig o Maria i...
Bueno, i jo l'altre dia, que vaig fer anys, vaig rebre un SMS felicitant-me des d'Austràlia.
Clar, no és el mateix contacte, però sí que estan ahí presents i d'una manera o una altra compartim un carinyo i una complicitat molt íntima i molt tribal, no? Molt de grup, aquest grup de navegants que hem fet més o menys el mateix i que, a més, són amb les úniques persones que tu pots compartir realment, perquè, clar, són ells que ho poden entendre.
Ara ens sentim navegants, també, eh? Aquí a l'Anaconda també ens sentim navegants, eh?
Sí.
Hem fet la navegació amb vosaltres.
Això ja ho sabem, això ja ho sabem.
Pràcticament ha durat tant la navegació real com la parlada, eh?
Sí. Ha durat més la parlada que la real.
Perquè, clar, hem entrat, Jan Inclok, hem entrat a la Mediterrània, però encara us quedava la Mediterrània.
Sí, ara ens queda.
Recorre la Mediterrània d'est a oest.
Exacte. Sí, 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 perquè, de fet, quan vàrem sortir de Mediterrània en vàrem fer, no sé, 600 milles o així, i ara ens queda... Encara... Gairebé la major part de la Mediterrània.
I no és fàcil.
No és fàcil.
Exemple, dieu, la resta del dia, després d'entrar a la Mediterrània, ens vam passar tota la jornada esperant el vent del sud-oest anunciat pels comunicats meteorològics, no? I sentir una i una altra vegada també per ràdio una veu estrident i perseverant de la Israelian Navy.
Sí.
Cridant a tots els vaixells que passaven per les seves aigües i els que no hi passaven, també preguntant-los-hi tot el que es pot preguntar i més. És a dir, que ja, ràpidament, a dins de la navegació...
Bueno, és que entràvem en una zona de conflicte, perquè no només hi havia els israelians que estan allà mirant, sinó que hi ha vaixells de la NATO, no?, que estan allà controlant, que de fet nosaltres ens va contactar un de la NATO i que ens va demanar fins la talla dels calçudets, vull dir...
La NATO, que és l'OTAN.
Exacte, de l'OTAN, sí. Bueno, és clar, és una zona de conflicte, amb la zona de Gaza i tal, Però bé, nosaltres, de fet, no anàvem a Israel, entre altres coses, perquè Israel és una elecció. Si vas a Israel, no pots anar a tota una altra sèrie de llocs.
No, està clar, està clar.
I si vas a una sèrie de llocs, no pots anar a Israel. O sigui, que el tema és excloent.
I això que se sentia per la ràdio de fuck you!
Sí, que vas a israelita, sí, sí.
Sí, diguem-ne que els israelites tenen la seva claca i la seva anticlaca, no? Sí, que... I bueno, la ràdio és una mica... té una certa impunitat, no?
Sí, no. Així que, però cap al Líban?
Cap al Líban, sí.
Sí, perquè havíem de trobar un consulat d'Espanya per fer una gestió i van decidir que el Líban era una bona opció. I a més el port on anàvem estava relativament a prop de Beirut, que era on
per
podíem
tant,
fer...
Per tant, també podíeu pensar doncs, en fer una visiteta...
Clar,
a la
clar. El Líban és un país amb molta història, vull dir... Sí o no? O
sigui, de fet,
els primers que van venir aquí a colonitzar-nos van ser els fenicis, no? O sigui, que venien d'allà, vull dir... Clar.
Com nosaltres, una terra de pas, perquè hi ha passat tothom, i tothom hi ha deixat
el seu
granet de sorra, no?
Bueno, no, Biblos té 8.000 anys. A banda d'aquí hi ha només la paraula Biblos, i ja està, ja no cal digant cosa més.
Així que anàveu cap a un lloc d'història, però hi va arribar un mal dia.
Sí. Bé, és un...
Divendres.
No és un país musulmà, és un país multiconfessional, però arribes un divendres... De fet, no va ser exactament així. Nosaltres vàrem dir, bueno, arribem en divendres i el tema es complicarà, com ens hi ha passat alguna altra vegada, però no, de fet, ens vàrem fer tots els papers. Allà vàrem arribar amb una marina i allà, bueno, ens van atendre molt bé.
En castellà us va atendre el gerent de la marina.
Sí.
Que havia treballat a la Corunya, em sembla.
A la Corunya,
Bé, o sigui, no va haver-hi absolutament cap problema.
I us va convidar un cafè libanès.
Un cafè libanès.
Sí. Però hi ha cada cafè, hi ha el cafè grec, el cafè turc, el cafè libanès...
No, de fet, és el mateix cafè que li posen multitud de noms, no?
Sí, però no li diguis això a un turc, com un libanès o un grec, eh?
Com t'equivoquis, sí.
I pa de pita, un cafè libanès i pa de pita, i us va regalar una bandera de cortesia del Líban.
Sí. Del Líban.
És a dir que, molt bé. És curiós la percepció d'aquí del Líban, que deu tenir molta gent, perquè ja sabeu que és una terra doncs, que ha viscut, malauradament, molts anys sota el conflicte, i en canvi vosaltres parleu de que la Marina és una mena de club social de rics i cristians, i que això ho testimonien els Porsche, els Maseratis, els Lamborghinis que corren per allà. I tu, Joan Andrés, dius, i els breus biquinis de les senyores, també.
Sí.
Ah, sí?
Sí.
Bueno, quan vam arribar, és un país multiconfessional, no? Això ha fet que sigui un camp de batalla, però llavors hi ha una divisió social que respon gran part a la divisió confessional. Està bastant clar que, en general, els cristians, pues, són els rics, no? I llavors en aquesta marina gairebé tots eren cristians i evidentment, com ens va dir un, aquí no n'hi ha cap que tingui menys d'un parell o tres de milions.
Sí, es veu que us va veure allò amoïnats per la seguretat i us va dir, escolta, tranquil, qui menys té 2 milions de dòlars pel banc.
I els cotxes que es veien en el pàrquing ho acreditava, no? També és veritat que el no ser un lloc molt turístic, tot i, diguem-ne, la diferència de classe, ja no entre els de la Marina i els altres de fora, sinó entre els de la Marina i nosaltres mateixos, pues hi havia bon rotllo. O sigui, habitualment, quan hi ha molt de turisme, el tipus de relació és molt diferent i molt més agra, diguem-ne, o seca, no? Aquí la veritat és que la gent es prestava a ajudar-te, a col·laborar i tal. De fet, hi havia un altre vaixell estranger, que eren uns francesos que ens van fer amics i vam estar navegant un temps amb ells. La resta eren d'allà i estava bastant clar que el del vaixell era una qüestió d'estatus. Hi havia un veí que ens va aclarir ràpidament que ell era el seu tercer vaixell i que ara estava esperant ja el quart. Però el mateix temps ens va dir, però el que se'n diu navegar no he navegat gaire. Bueno, suposo que és el que en diguem aquí un vaixell per anar a fer pelles els caps de setmana.
Devien fer malbé de les russadures d'entrar i sortir del port, no?
Sí, no, ni això.
Que vosaltres veu estar a punt també de tenir...
De les defenses, en tot cas.
I responent el que em deies de la brevetat dels biquinis, com també passa en altres llocs, però donat que tu sent cristià però venes dels rics, pues la gent es nota molt que vol deixar ben clar que són cristians. I llavors això, per exemple, es veia pues amb les melenes de les senyores cristianes, no? Unes melenes de lleones que eren increïbles. I al mateix temps, he recordat unes creus, uns crucifixes d'or immensos al damunt d'un escot que no sé si la Santa Mare Església Catòlica hi estaria molt d'acord, no? Bueno, suposo que era una manera
de marcar
estatus, no? De marcar...
Amb altres creences,
evidentment. Si eres musulmana no podies portar aquestes melenes de lleona, o almenys no les podies mostrar.
Al descobert, no, ja no únicament que fossin molt abundants, sinó que estiguessin al descobert.
Que no estiguessin sota un vel.
Sí,
fan aparició, reapareixen els mitjons, Laura, aquí al Líban. Què et passava?
Bueno, doncs això, que arribem a la primavera del Mediterrani i al matí, doncs, clar, les temperatures eren baixetes i, vulguis o no, pues, has de començar a treure roba d'hivern i, clar, això és un... Comença a complicar-se, no? Comença a complicar-se perquè no vols tapar-te, en definitiva. Hem sortit del tròpic i ja està. I una de les coses que implica és posar-se un altre cop mitjons.
I l'altre és que reapareguin, per exemple, els colmados, que reaparegui el porc...
Això és la part positiva, al nostre cas.
És a dir que, clar, de sobte us n'adoneu que sou a la Mediterrània, perquè reapareixen tot un seguit de coses,
una sèrie de coses que
feia molts i molts anys
que havien estat familiars per nosaltres, que havien deixat de ser-ho i que tornaven.
Però no únicament la carn o el porc.
Torna el pernil dolç per l'esmorzar.
Exacte. Sí. Però també que vas pels mercats i comences a reconèixer totes les fruites, les verdures, els peixos, que fins ara no sabies ni una quarta part de lo que estaven a la venda, no? Sí, tot perquè... torna a ser més familiar.
Això és així, eh? És que aquí ens pensem que ja ho sabem tot i de sobte treus el nas i et comences a trobar uns peixos que dius, però què és això,
què
no?
És, sí, no? Sí, sí, o tubèrculs.
No és comestible, no?
Exacte, sí, no tens els teus dubtes. Sí.
I sobretot els tubèrculs, moltes verdures, tubèrcules, no? I segons quins llocs, les
això
fruites.
Això es mengen aquí, però com és possible?
Sí, quin gust tindrà això? Sí. Això és el més important. Estarà bo?
Doncs adiu, ancorat a Junier, que dieu que és una població que ja transmet això, no? L'herència mediterrània, carrers amb edificis blancs, ocres blaus, patis interiors, escales senyorials, també grans edificis a primera línia de mar.
També.
Molt semblant a Espanya, en aquest sentit, a una zona turística.
Benidorm, Marbella...
Sí, aquí? Sí, aquest tipus de... Sí. I ara que dius això, em recordo l'anècdota d'un senyor, em sembla que era musulmà, que deia... Ah, quina llàstima, recordo aquells temps abans de la Guerra Civil on de les cabareteres eren espanyoles i franceses, no com ara que són russes
i búlgares.
Em va sorprendre bastant. No sé.
Sí.
Tot canvia.
Sí.
I dieu que quan passejau per Junier, Laura, tu deies, tens la sensació, una sensació estranya, no? Que la gent s'assembla a nosaltres, però no.
Sí, no. Clar, són més robustes.
Una complexió més robusta. Més...
Sí, són més robustos. És això. Hi ha trets que són mediterranis.
Per exemple, dius, els homes són increïblement peluts.
Sí, ara que m'ho dius, és veritat.
Què els hi passa?
No sé. Bueno, si aquestes barbes tan espesses, tan... No sé.
Que encara que no s'afeitin, continuen portant barba.
Sí, barbilampinyos, no? O... Uh-huh. Igual que la cabellera, no? Una cabellera molt espessa, molt densa... Bueno, és això, no? Torna a sortir les unicejos, no? Aquesta gent que tenen.
Les celles que s'ajunten, sí.
Sí, sí. I em va cridar una mica l'atenció, no? Aquesta part més caucàssica, potser.
Bueno, sí. El que passa que els caucàssics no vol dir que no siguin peluts. El que passa que, com que són més rossos, se'ls nota menys.
Ah. Bueno, no, ja, però...
però...
del sud. Clar, després ja quan entres a Turquia, entres a Síria, a Turquia, ja més o menys ja tots, no?, s'assemblen. Però d'entrada, clar, que cada cop que entres en un lloc culturalment diferent, te n'adones, no?
Clar, aquí està la gràcia, no?
Sí, clar, sí. Ja...
una de les gràcies de sí, moure, sí.
La diversitat.
És igual veure, que, exacte,
recordo quan a la Micronèsia, no? Sí. Tota la gent de raça negra, amb uns rasgos molt negres, però amb el cabell arrissat, però ros.
Australides, no?
Sí.
Com els aborígens australians.
I és una cosa que et crida molt l'atenció, que a més es trobava guapíssims, no? M'agradava molt aquest contrast. Cridava, no sé, em generava... tendresa o, no sé, proximitat, suposo, perquè he nascut a Venezuela i sempre el meu, on vaig viure, era la part de Barlovento, que era la part negra, no? I m'agrada dir negra perquè no foscos, ni, sinó negres,
ni
no?
Ni xocolata, ni...
Sí, no ni afroamericans, ni... I, bueno, llavors em sentia molt a gust, no? M'agrada el color negre.
I una altra cosa que us va sorprendre era la presència militar, com no podia ser d'una altra manera, sí. En una terra convulsa com és la libanesa. Ah. Que hi havia molts controls o molta... soldats, per exemple, al carrer? O...
veies força... A la capital era bastant discret. El que sí que veies molt eren les marques de la guerra. Hi havia moltíssims edificis amb les marques dels obusos i d'això és...
I que no s'enxerà fotografia. Lluitant
de la línia verda, la famosa línia verda, no?, que no es podia creuar d'un lloc cap a l'altre, on hi havia molts de controls de carretera i, a més, així, diguem-ne, supertècnics, no?, era quan vam anar a visitar la vall de la BK. Allà, esclar, allò era, hi havia controls cada dos per tres i, a més, amb siga-saga i tal. Sí, sí.
Jo us deixo aquí, abans d'entrar en
Beirut?
El país.
Sí.
I us deixo pràcticament a la Marina i entrem al que és el país d'aquí uns dies.
Ens anirem a una taverna libanesa a esperar.
Ah, mira, bona idea.
Pa de pita, jo us prendré.
Fins d'aquí pocs dies.
Fins aviat.
Fins aviat.
Els viatgers de la gran anaconda.
El Mediterrani, la jungla birmana i la tundra àrtica. Tres paisatges, tres àrees climàtiques amb tres formes de vida adaptades, però del tot distants entre elles. Bocins de món que hem recorregut en companyia de l'antropòleg Francesc Bailón, de l'escriptor Josep Maria Romero i dels navegants Laura Alameda i Joan Antoni Afonso. Arribem d'aquesta manera al final del viatge d'avui, que hem fet plegats Manel Bernat, Elisenda Sor, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles de Boi, qui us parla, Toni Arbonès, amb vosaltres. Tots som viatgers de la Gran Anaconda. Bona entrada d'any. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.